Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.
Ens situem a l'any 1802, a la ciutat costanera de Newburyport, a Massachusetts. Concretament ens trobem a un dels funerals més concorreguts de la història d'aquest estat. Gairebé 3.000 persones s'apleguen al voltant d'una mansió plena d'estàtues de fusta gegantines. L'ambient no és exactament de dol, sinó de curiositat. El difunt és Timothy Dexter, un home que s'havia autoproclamat Lord i que tota la ciutat considerava un boig amb una sort inexplicable. Dins la casa hi ha un taüt de fusta de la millor qualitat, però mentre la cerimònia avança, trenca el silenci des de la cuina. Quan els convidats van a veure què ha passat, es troben una escena que desafia la realitat. Timothy Dexter és allà, viu i pagant a la seva dona amb un bastó. Argumenta que s'havia amagat al soterrani per espiar el seu propi funeral i s'havia indignat en veure que la seva dona no plorava amb prou sentiment mentre ell, teòricament, era mort. Avui parlem de la que segurament és una de les vides més boges que hi ha documentades i de l'absurda història de com es va tornar ric desafiant la lògica una vegada i una altra. I no perquè fos un geni, de fet, ni molt menys, sinó per un seguit de coincidències. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i avui parlem de la vida de Timothy Dexter. Timothy neix al 1747, en una família molt humil. No rep educació, no sap ni llegir ni escriure, i als 9 anys ja treballa al camp, i més tard es fa adober de pells. Aquest segon ofici, al segle XVIII, era probablement un dels oficis més durs i marginals que existien. La feina consistia, bàsicament, en agafar les pells crues dels animals, encara amb restes de carn, i submergir-les en tintes plenes d'orina i excrements d'ocells per estovar-les. Esclar, allò produïa una olor que feia venir nàusees. De fet, molts adobers vivien o treballaven en zones una mica apartades de les ciutats per tal que aquesta olor no arribés a altres llocs. Però Dexter tenia una ambició. Des de petit tenia clar que volia ser ric, que volia ser un autèntic milionari de l'època. I és clar, si feia falta, deixaria enrere tots els seus principis i ètica per aconseguir-ho. És per això que als 23 anys va aconseguir casar-se amb Elizabeth Frothingham, una vídua que tenia diners i una propietat. De sobte, aquell adober, brut i pobre, es va traslladar a la part rica de la ciutat. Però hi havia un problema. La classe alta de Newburyport el menyspreava. Per ells encara era un pobre adober analfabet, una persona inferior. És per això que van decidir que l'utilitzarien com a entreteniment. Cada vegada que Dexter els demanava consells de negoci, ells li donaven les idees més absurdes i sense futur que es podien imaginar. La primera presa de pèl que li van fer va ser la de la moneda. Després de la Guerra d'Independència, els Estats Units estava inundat de Continentals, que era un paper moneda que s'havia devaluat tant que la gent el feia servir per encendre la llar de foc o per tapar forats a les parets. Les èlits de la ciutat li van dir a Timothy que, si volia ser un gran senyor, s'ho gastés tot comprant Continentals. El seu valor era tan baix que la gent va començar a utilitzar l'expressió «not worth a continental», lo que traduït podria ser «no val un ral». És a dir, que en aquella època comprar aquell paper era absolutament absurd, com comprar bitllets de loteria passats de data. Però Dexter ho va fer, i no va començar per una inversió petita i prudent. Va comprar muntanyes de continentals. Però primer, anem a entendre una mica per què s'havia devaluat tant aquesta moneda i per què era una tan mala inversió. Bé, històricament, els diners, les monedes i els bitllets funcionaven amb una cosa que es deia el patró or. Bàsicament, era un sistema en el que cada bitllet significava una espècie de val per una quantitat específica de, normalment, or, tot i que a vegades podia canviar i ser plata o algun altre material. Aquest or o aquests materials eren un bé físic que existia, llavors el valor de la moneda no la donava el govern, sinó la certesa que podies anar a un banc i canviar aquella moneda per aquest mineral. El que va passar és que durant la Guerra d'Independència contra el Regne Unit, el Congrés Continental, que podríem dir que era com una espècie de govern d'Estats Units provisional, sense massa força, creat per buscar aquesta independència, no tenia el suficient poder, no estava prou consolidat per cobrar impostos i, per tant, no podia finançar l'exèrcit de George Washington necessari per aconseguir aquesta independència. Llavors, la solució va ser la que van trobar, imprimir més bitllets. Però, és clar, pots imprimir més bitllets, però no pots imprimir or i plata. Llavors el que va passar és que en la quantitat total de bitllets impresos hi havia promesa més quantitat d'or i de plata de la que es tenia. Per tant, la quantitat d'or que corresponia a cada un dels bitllets va disminuir, tot i que en els bitllets en si no s'especificava així. Si al principi la relació era de 1 a 1, tenien 100 porcions d'or i 100 bitllets, quan en van imprimir 10.000 i seguien tenint les mateixes 100 porcions d'or, cada bitllet va passar a representar un 1% de porció d'or. Amb aquesta decisió pèssima d'inversió de Dexter, qualsevol s'hagués arruïnat per sempre, no hi havia opció a no fer-ho. Però aquí arriba el primer gir de l'episodi d'avui. I és que entra en joc Alexander Hamilton, el que avui surt als bitllets de $10, que va ser el primer secretari del Tresor d'Estats Units. Hamilton opinava que si el seu bitllet no valia res i a cap país estranger li interessava, es quedarien molt per sota en poder econòmic d'aquests altres països i mai els tornarien a fer préstecs, perquè no creurien en la seva capacitat econòmica per poder-los tornar. Aleshores, va decidir que l'Estat s'endeutaria i ho faria per tornar el valor a aquests bitllets. A canvi, com que ara ja eren un estat més consolidat i esperaven ser-ho cada vegada més, cobririen aquest deute a partir del que recaudessin amb els impostos. Així doncs, els Continentals van recuperar el seu valor original. I literalment, de la nit al dia, Timothy es va convertir en un dels homes més rics d'Estats Units. Clar, era un dels únics, si no l'únic, que se li havia passat pel cap comprar tal quantitat de Continentals. Els seus veïns rics, ara enrabiats, van decidir apujar l'aposta. Li van dir que a les Antilles, al Carib, era un mercat fantàstic per vendre escalfadors de llit, que bàsicament eren unes paelles de metall amb un mànec llarg que s'omplien per dins de brases per tal d'escalfar els llençols a l'hivern. Esclar, potser no fa falta tenir gaires llums per veure que escalfar els llençols al Carib no sembla una molt bona jugada. Sobretot tenint en compte que al Carib poques vegades la temperatura baixa dels 20 graus. Doncs Timothy Dexter hi va enviar 42.000 escalfadors de llit. Sé que sembla irreal i que m'ho estigui inventant, sobretot tenint en compte que fa molt de temps que va succeir. Precisament en els historiadors també els hi semblava, i per això tenim tanta informació avui en dia, perquè semblava tan absurd que es van començar a fer moltes investigacions i estudis, i es van trobar registres d'aquestes compres. Però a que no sabeu què va passar quan els vaixells de Dexter van arribar al Carib? Doncs que just hi havia una crisi en la indústria del sucre, i necessitaven desesperadament recipients per moure el suc de canya. I, si d'alguna cosa podien servir les paelles de Dexter al Carib, era com a recipient. Les va vendre totes en un 3 i no res, i amb molt de marge de benefici. Però la llista continua. També li van dir que enviés guants de llana a les illes tropicals. Bé, doncs, és que us ho juro que és absurd. Just quan el seu vaixell va arribar carregat amb els guants, una flota de mercaders que anava cap a Sibèria va fer escala allà, i li va comprar tota la càrrega per vendre'ls allà. En un altre dels paranys que li van parar, li van dir que enviés carbó a Newcastle, la ciutat amb les mines de carbó més grans del moment. Però què va passar? Doncs que el seu vaixell va arribar just en el moment en què es va convocar una vaga general de miners, que va deixar la ciutat sense combustible. Bé, amb l'únic combustible, el que acabava d'arribar per part d'en Timothy. Novament, doncs, va tornar a casa carregat de diners. Amb una fortuna tan gran que ja no podien ni comptar, tot i que potser no feia falta que fos tan gran perquè en Timothy no la pogués comptar, es va autoproclamar Lord Timothy Dexter. Va comprar la millor i més cara mansió de Newburyport i la va decorar de la manera més estrafolària possible. El jardí va instal·lar 40 estàtues de fusta gegantines de personatges històrics. Napoleó, George Washington, William Pitt... I, per descomptat, una d'ell mateix, que deia «Soc l'home més savi del món». I, és clar, crec que no fa falta que us digui que la seva vida no només era caòtica en els negocis. Es veu que li deia a la gent que la seva dona havia mort i que la dona que corria per casa era en realitat un fantasma. Quan aquests li deien que la seva dona era viva, els ignorava. El 1802, Dexter va decidir que el món necessitava la seva saviesa per escrit i va publicar un llibre titulat A Pickle for the Knowing Ones. Un autèntic desastre de llibre. 8.847 paraules sense un sol signe de puntuació i, òbviament, amb una ortografia completament inventada. Quan els lectors es van queixar que el llibre era impossible de llegir, Dexter no es va immutar. En la segona edició del llibre va afegir una pàgina sencera plena de punts, comes, interrogants i exclamacions i va incloure una nota per als seus crítics, que deia alguna cosa així com «Aquí teniu els signes, podeu amanir el text com si fos sal i pebre al vostre gust». Lord Timothy Dexter mor definitivament l'any 1806, 4 anys després d'haver espiat el seu propi funeral. aquesta vegada, però, ho fa de veritat. Sovint ens agrada pensar que el món és un lloc ordenat, on l'esforç, la intel·ligència i la bondat porten a l'èxit. Però aquesta història ens deixa una reflexió incòmoda, i és que a vegades la fortuna no arriba per mèrits propis. Timothy Dexter va ser una persona sense cap mena d'escrúpol ni empatia, completament egocèntrica i narcisista. I això, desgraciadament, va ser una de les coses que el va portar al seu èxit. I fins aquí l'episodi de Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas, moltes gràcies per escoltar-me i fins la pròxima.
Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.